Ana Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia d'aquest divendres, 16 de setembre, i ho fem amb la Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
L'Àlex Govern, delegat del diari ABC a Catalunya. Bona nit, Àlex.
Bona nit.
El Silvio Falcón, que és politòleg. Bona nit, Silvio.
Bona nit.
I amb l'Enric Sierra, que és director adjunt de La Vanguardia. Bona nit també, Enric.
Bona nit.
Què tal? Com han anat les vacances?
Bé,
bé,
bé.
Eh?
Sí, sí.
T'hem trobat a faltar, tota la setmana.
Sí. Home, els qui comencem tard les vacances, doncs ja ho mereixem, no? Començar una mica més tard.
Espero que t'hagi fet més bon temps que
sí.
Aquests, perquè Déu-n'hi-do, ara també ho repassarem amb el Martí Oliveres, les tempestes que tenim a aquesta hora.
Sí, sobretot a la meva comarca, al Maresme, que està caient la Mundial, sí.
Doncs no pateixis, que ara parlarem també d'aquestes tempestes, i després també parlarem de tot el tema de Rodalies, de Renfe, perquè, Enric, tu que ets del Maresme, també t'hi deus notar. Avui hem tingut una nova situació de caos, podríem dir, a la xarxa de Rodalies. Divendres passat hi va haver doncs aquesta desconnexió pràcticament total de tots els trens durant bona part del dia, i en fi, una qüestió que, com dèiem abans, no és nova i que ja fa anys que es repeteix. Però com dèiem, avui estem a aquesta hora molt pendents de les tempestes. Martí Oliveres, bona nit.
Bona nit.
Abans, però, Pep Tormos, bona nit també,
bona
de nou.
Nit.
Crec que tenim algunes últimes
novetats
hores relacionades també amb aquestes pluges.
Sí, Protecció Civil demana fa només uns minuts limitar al màxim la mobilitat a Mataró i a les zones properes al Maresme, on el Martí ens deia que havien caigut pràcticament 100 litres per metre quadrat. Per tant, es demana intentar no sortir, si no és estrictament necessari. També a Mataró, fa pocs minuts hem sabut que al port de la ciutat s'ha enfonsat un vaixell a causa d'aquesta pluja. Protecció Civil informa que s'han posat barreres de contenció per possible contaminació, tot i que no es té constància que hi hagi una fuita del combustible. I per últim, balanç de fa només uns minuts, el 112 ha atès una norantena de trucades aquesta tarda relacionades amb la pluja, i els bombers han rebut 55 avisos, la majoria també de la comarca del Maresme.
Doncs déu-n'hi-do, aquesta és l'última hora relacionada amb aquestes tempestes. Martí, com dèiem, no sé quina és la situació a aquesta hora, si s'han aturat o continuen sent intenses en algunes zones?
Doncs sí, continuen sent intenses, sobretot aquí al Maresme, la zona alta ara de la comarca, per tant, de Mataró cap al nord, direcció Malgrat, direcció Blanes, ara mateix sobretot la zona de Sant Pol, Santa Susana, Calella de la Costa, Malgrat, patacs d'aigua molt importants, han deixat pràcticament 100 litres per metre quadrat a la capital, a Mataró, però també s'han fregat ja els 100 litres per metre quadrat a Llagostera, una zona que ha estat molt assedegada tots aquests mesos, a la comarca de la Selva també, 91 litres per metre quadrat a Riudarenes, a Vidreres 91, a 86 a Caldes de Malavella, complicacions a la C35, a l'AP7, arribaven imatges, vídeos doncs realment impactants, amb molta aigua a tota la calçada, a 62 litres per metre quadrat a Sant Esteve de Palautordera, mitja tarda en aquesta zona del Baix Montseny, 73 a Sant Antoni de Vilamajor. A les portes de Barcelona han anat sovintejant els ruixats, de moment no arriben a la capital catalana, però fa pocs minuts doncs s'ha format una tempesta forta local a Sabadell. Per tant, també a la capital del Vallès Occidental hi plou, a la Plana de Vic fa pocs minuts també, Sant Julià de Vilatorta, Santa Eugènia de Berga, la zona de Taradell pràcticament avança cap al Montseny. Per tant, en aquestes zones centrals i del nord-est de Catalunya continuen els ruixats, i fins demà a primeres hores continuem en alerta, perquè allà on plogui ho farà amb molta intensitat. Ara, creiem, entre les 10 i les 11 poden formar-se tempestes més fortes entre el Vallès Occidental, Barcelona i el Baix Llobregat. Per tant, la tornada a casa, la gent que torni tard, es pot complicar una mica la sortida de Barcelona. Però demà ja, a mig matí, s'anirà obrint, s'anirà escampant doncs la nuvolositat, i parlarem d'un cap de setmana força de bon aprofitar l'aire lliure, perquè pràcticament ja no plourà. A la tarda, alguna tronada al Pirineu, però més sol que no pas núvols, el vent, allà on és més habitual, la tramuntana a l'Empordà, el mestral a l'Ebre i a Tarragona, i també una clara refrescada, que jo crec que agrairem moltes persones.
Et volia preguntar, Martí, fins a quin punt són normals o habituals aquestes tempestes en un mes de setembre?
Són normals. Sabem que no és cosa nova que plogui al setembre a casa nostra, i menys a la costa on tenim aquests patacs. És una cosa habitual sempre a finals d'estiu, perquè es combina doncs això, aquest mar calent. A més, aquest any el tenim més calent del normal, 25, 26, 27 graus de temperatura de la superfície del mar, i es troba amb l'entrada d'aire fred en alçada. Es formen aquestes nuvolades per la diferència de temperatura. i acaben descarregant aquests ruixats forts. És habitual. El que no és tan habitual és aquesta persistència, la intensitat de la precipitació, però és aliment gràcies a la temperatura de l'aigua del mar. Per tant, podríem dir que va per aquí l'excepcionalitat d'aquests fenòmens, una mica més extrems i una mica més persistents, que si continuem amb aquest augment de la temperatura, doncs el mar es va escalfant i, per tant, a prop de la costa és més probable que es vagin repetint aquestes tempestes als propers estius. Però també hem de dir que és normal, quan érem petits, no? També havíem vist ploure a prop de la costa, però sí que s'estan donant aquestes pedregades més sorprenents. Això sí que, amb tanta combinació de calor acumulada, un estiu que ha passat a la història per ser doncs, el més càlid, superant aquell 2003 i la persistència d'altes temperatures, no és d'estranyar que acabin desembocant amb aquestes pedregades que semblen més dels Estats Units que de Catalunya.
Ara deies aquestes pedregades i recordo també unes situacions amb molt de vent, molta pluja cap a l'últim dia d'agost, si no recordo, el 31 d'agost, també que van afectar a diverses zones de Catalunya. Crec que el Servei Meteorològic ha explicat, no? Ha donat una explicació a aquell fenomen d'aquell dia.
Sí, ho ha explicat. Han fet un comunicat oficial doncs, confirmant això, un esclafit càlid en el cas de Vilafranca del Penedès el 31 d'agost, els vols de l'hora de dinar durant 6 minuts, amb una potent tempesta, un magatzem d'aire molt càlid, va doncs, esclatar, podríem dir, contra la ciutat de Vilafranca. En l'escala fugita millorada, que és l'escala a partir del qual es suposa doncs, els valors de la intensitat d'aquests tornados, parlem d'esclafit càlid en el cas del Penedès, vent de 120-130 km per hora, pràcticament, però en el cas del Vallès, entre Barberà, a Sabadell Sud, la zona de Rodalies de Sabadell Sud, doncs s'ha determinat un tornado d'intensitat F1. En aquest cas, l'escala va de F0 a F5. Per tant, aquí al Vallès, F1.
Va ser fluix, però per ser aquí, que correcte, no estem acostumats a aquesta situació, doncs, evidentment...
Va ser realment molt, molt, molt fort. 5 minuts provocant destrosses en mobiliari, caiguda d'arbres. Van arribar imatges doncs, impactants i ho han confirmat. I també deixeu-me afegir que avui ha estat notícia també Mallorca, perquè a Mallorca...
Sí, t'anava a preguntar, no?, que abans ens deies que a Mallorca hi ha hagut també pluges molt intenses.
Sí, molt semblants a les d'aquí, però fins i tot un aiguat molt local en el cas de Felanitx, a prop de Manacor. En aquest cas, 135 litres per metre quadrat en pocs minuts, encara no una hora, segurament, provocant inundacions en carrers, en baixos, complicada la situació a primeres hores de la tarda en aquesta illa balear, i també s'han albirat quatre mànegues, aquests caps de fibló que a vegades veiem, doncs quatre al mateix moment. Personalment no ho havia vist mai, havíem vist caps de fibló, però no quatre en el mateix moment a la costa mallorquina, en aquest cas sobretot la zona de Santanyí, que a la Llombards és on s'ha vist bé.
Vaja, que estàs distret, Martí.
Ja
no sé si li veieu aquesta cara d'il·lusió que fa.
Home, d'il·lusió tampoc. Home.
No, evidentment per les destrosses no, però quan hi ha moviment...
Sí, falta feina,
tots els meteoròlegs d'aquesta casa estan ben contents.
Vibrant.
Sí, no? L'hauríeu d'haver vist aquesta tarda com corria per aquí la redacció mirant la tempesta que venia pel Maresme, Martí?
Ja ens coneixeu.
En fi, gràcies Martí, fins després ens actualitzes tota la informació que hi hagi al voltant d'aquestes tempestes. Fins
perfecte,
ara.
Perfecte, fins ara.
I també volíem actualitzar la situació a aquesta hora perquè, com ens deia el Pep, hi ha hagut algunes incidències i ho fem amb el Sergio Delgado, que és subdirector de Protecció Civil. Sergio, bona nit.
Hola, bona nit.
Ens pots explicar quines són les principals incidències que s'han registrat fins a aquesta hora?
Bé, bàsicament s'han produït incidències per acumulació d'aigua als carrers inundats a la ciutat de Mataró, essencialment. També doncs, a alguns passos soterranis, els que passen per sota la línia ferroviària, a la zona de platja han quedat inundats, i s'han produït doncs, gairebé doncs, unes 100 trucades al 112 de la ciutat de Mataró per incidències, per tant, un nombre important, significatiu, perquè s'ha produït també d'una forma sobtada, a molt poc temps, aquest registre d'aigua doncs, a molta intensitat, de gairebé 100 litres acumulats. Hem de dir que hi ha hagut doncs, alguns incidents destacables, com és l'enfonsament d'un vaixell que estava amarrat al port de Mataró, sense que hi hagi hagut fuita. Hem pogut confirmar amb els serveis d'autoprotecció del port doncs, que estava controlat i no hi havia fuita. I també hi ha hagut moltes intervencions de bombers que encara estan en curs, fins i tot de rescat de persones que haurien pogut quedar atrapades doncs, en els passos soterranis que s'han inundat i que encara doncs, són serveis que estan en curs i per prudència doncs, no fem encara balanç, però dona dimensió de la gravetat de la situació que s'ha produït a Mataró i del missatge que volem llançar de cara a la ciutadania de Mataró i del conjunt del Maresme, especialment en aquests moments, que és molta, molta precaució, i això es tradueix en evitar sortir a l'exterior, especialment a la ciutat de Mataró, en aquestes hores. Ja no plou a Mataró, però ha plogut molt, i encara hi ha aigua acumulada, doncs que tothom sigui prudent, que eviti sobretot baixar a garatges, baixos, locals que estiguin inundats. Ja demà comprovarem l'estat dels vehicles i del que sigui necessari. Ara és un moment de risc i, per tant, hem d'evitar que hi hagi més incidències i que pugui haver incidències greus. Per tant, aquesta nit, a la ciutat de Mataró, en les properes hores, en el conjunt del Maresme, perquè també ha plogut fins fa un moment doncs, fort, doncs, per exemple, a la part nord del Maresme, a la zona també de la selva, a l'entorn de Pineda de Mar, i d'aquesta zona doncs, entre Maresme i la selva ha plogut fort, i pensem que durant tota la nit poden haver aquests xàfecs forts que fan que demanem que quan plogui d'aquesta manera s'eviti la mobilitat també en zona urbana, perquè hem vist, això insisteixo, carrers de Mataró doncs inundats. Per tant, una situació de gravetat.
A banda d'aquesta zona, es preocupa alguna altra zona de Catalunya on hi pugui haver tempestes fortes les properes hores?
Bé, la previsió que tenim del Servei Meteorològic de Catalunya, que teníem pel dia d'avui, era precisament doncs, a partir de tarda vespre tot l'àmbit del litoral i prelitoral entre Barcelona, litoral prelitoral de Barcelona, començant pel Garraf, fins a l'Empordà. Per tant, doncs, aquest àmbit del litoral i prelitoral central i nord. On? Doncs molt localment, no ho sabem. Ha plogut molt fora Mataró, però al costat doncs, pràcticament no hi havia pluja forta. Per tant, són fenòmens molt locals. Hem de saber que avui, en aquest litoral i prelitoral central i de Barcelona i de Girona, on plogui, pot ser molt fort i pot provocar creixement de rieres i incidències en zones urbanes, com s'han produït a Mataró. Esperem que no es reprodueixi, però la previsió és que hi ha condicions perquè pugui tornar a passar al llarg de la nit en algun punt.
Quines altres recomanacions fan? Ens deia ara que la gent no surti al carrer si no és imprescindible, que no vagin a soterranis o que no vagin als pàrquings. Algunes altres recomanacions?
Sobretot aquestes, allunyar-nos de rius i de rieres, pensar que baixen seques però de cop i volta doncs, s'acumula l'aigua i creixen. No subestimar la capacitat de l'aigua per arrossegar un vehicle, ja, evidentment una persona, però també un vehicle tipus 4x4, encara que portem el millor cotxe amb la millor tracció del món, l'aigua pot arrossegar vehicles grans i amb potència, per tant, no subestimem la força de l'aigua, no travessem zones inundades i no baixem sobretot a soterranis i, evidentment, doncs, qualsevol actitud de, diguem-ne, que ens posi en risc com anar a aprofitar per anar a veure en aquests moments si veiem si hi ha un atxa, coses d'aquest tipus, les hem d'evitar. Insistim que pot passar que algú ens estigui escoltant i diu, bueno, és que on jo estic al litoral no ha plogut, però, bueno, però a 20 quilòmetres d'allà pot haver plogut molt fort. Per tant, allà on ho faci, doncs, tinguem aquesta precaució.
Fins a quina hora pot durar aquest episodi? Tenen més o menys calculat cap a quina hora doncs, ja tornarà a la normalitat la situació?
Creiem que seran les properes hores, fins a la matinada, i que a partir de la matinada s'anirà normalitzant, però la situació de risc es pot mantenir, doncs, evidentment, doncs, fins a algun punt de la mitjanit, que no podem precisar, però en aquests moments doncs, encara podria sortir algun d'aquests fenòmens, i són tempestes les pròpies de la tardor, que també tenen la característica de que potser ja no es produeix cap més. Insistim que són fenòmens molt locals i difícils de preveure amb exactitud. El que hem de ser conscients tots és que és una nit que té aquestes condicions de risc en aquest litoral i prelitoral doncs, de les comarques de Barcelona i de Girona.
Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i també per actualitzar-nos tota la informació d'aquestes últimes tempestes i de les afectacions que ha tingut. Gràcies, bona nit.
A vosaltres, gràcies, bona nit.
Doncs, en fi, déu-n'hi-do aquest inici d'aquesta tertúlia d'avui del, no ho sé, per dir-ho d'alguna manera, aquesta actualització de la situació, perquè anàvem veient aquesta tarda que la cosa s'anava complicant, que hi havia aquestes tempestes, però realment en els últims minuts és quan hem pogut veure doncs, tot l'abast d'aquesta pluja acumulada en aquestes últimes hores, doncs, sobretot a la zona de Mataró, i Enric, que tu em deies que ets de la zona del Maresme.
Jo soc d'Arenys.
D'Arenys, que d'alguna manera esteu acostumats al tema de les rieres i de les tempestes i tot això, però en fi, que la situació doncs, també es complica i com ens deia el Martí, cada vegada són més freqüents aquests fenòmens extrems.
Mira, jo per experiència vital t'he de dir que aquests episodis al mes de setembre són o venen sent molt habituals, especialment, com ens ha dit el Martí, quan venim d'un estiu tan calent, el mar està molt calent i això és una bomba de rellotgeria. A més, el Maresme té la circumstància que la serralada litoral, entre la serralada del litoral i el mar, hi ha molt poc espai i, per tant, l'aigua s'acumula i baixa a molta velocitat i, sobretot, quan cauen quantitats com aquestes de 100 litres per metre quadrat en una hora. I això és el que fa molt perillós les rieres i els rials que hi ha al Maresme, perquè en molt pocs minuts l'aigua baixa amb molta velocitat. I si a més això li afegeixes que en les darreres dècades hem urbanitzat moltes d'aquestes rieres, vull dir, les hem asfaltat, rieres i rials, o la pròpia autopista, que és una banyera immensa que el que fa és llançar més ràpidament encara l'aigua que s'acumula, doncs estem dibuixant un escenari de molt de perill. Per tant, jo subratllaria això que ha dit el subdirector de Protecció Civil, de no minusvalorar la potència de l'aigua. Hi ha gent, jo això ho he vist, de gent que no es creu que en un minut o mig minut pot baixar una onada, perquè baixen onades d'aigua que se t'emporta al cotxe, s'emporten camions, s'emporta el que sigui. Hi ha gent que diu, no passa res, passo per aquí, aquests badens que hi ha en els rials o les rieres. No ho feu, perquè és molt, molt, molt perillós, i subestimar la potència de l'aigua, i de l'aigua torrencial en aquest cas, pot arribar a ser fatal.
Sobre això que dius, Enric, mira, precisament ens arriba ara una informació també dels bombers, que han rescatat una persona ofegada dins d'un cotxe encallat per acumulació d'aigua a un pas soterrani de la Nacional 2. Se l'ha remuntat i se l'ha evacuat a l'Hospital de Mataró, i en aquest cas doncs ara els bombers estan revisant aquesta zona per assegurar-se que no hi hagi ningú més atrapat ni en aquest vehicle ni en altres possibles vehicles, doncs que s'hagin també pogut veure sorpresos per aquesta situació.
A finals crec que va ser finals d'agost, també de l'estiu passat, vam tenir aquell episodi a baix a les Terres de l'Ebre, Sant Carles de la Ràpita, que també hi havia inundacions brutals, sí. I jo crec que hi ha aquest factor sorpresa que deia l'Enric, no? En qüestió de minuts pots quedar sota l'aigua. Però a més, jo crec que hi ha una altra cosa, que és la calor. Aquesta calor tan intensa jo crec que fa baixar la guàrdia a la gent, no? Perquè tu penses, calor, no caurà una tempesta de cop, no? I estem veient que efectivament aquestes tempestes estan molt relacionades amb, ara ho explicaven, no? Amb la calor aquesta intensa, no? Jo crec que tot això fa com una mena de còctel de... que d'alguna manera baixem la guàrdia, no?, de dir, bueno, estic aquí al carrer, fa molta calor, no?, ara no, i de cop. Per això jo crec que també és molt important que la gent estigui atenta, sobretot als mitjans de comunicació i xarxes socials, per veure quins avisos fa Protecció Civil i quines previsions hi ha, i creure-se-les, perquè moltes vegades tendim a dir, no passarà tant, no serà tant, no? I al final és, no? Per tant, que cada vegada s'afina més aquesta previsió i cada vegada hi ha més avisos, no?, que la gent s'ho prengui seriosament, realment, perquè estem veient que és això, qüestió de minuts, no?
Àlex, o Silvia,
no sé si... Jo volia preguntar precisament a l'Enric, que és de la zona. Jo crec que el tema de la canalització de les rieres ja era una cosa que més o menys s'havia solventat, o... Per això et pregunto, no sé si...
No, hi ha algunes que sí, per exemple, la ria d'Arenys està coberta, la ria de Calella també es va cobrir, en general es van fer obres hidràuliques d'aquesta mena, però... El que no s'ha fet i encara queda molt pendent són aquestes altres rieres que al Maresme en diem rials i que va immortalitzar el Salvador Espriu en la seva obra literària, no? Els rials són rieres més petites que són paral·leles a aquestes rieres principals i que són tan o més perilloses que les rieres principals. Per què? Doncs perquè han estat igualment asfaltades, urbanitzades i, a més, són més estretes. I a més, són llocs d'aparcament dels cotxes. O sigui, no sé la circumstància del cas d'aquest home o d'aquesta persona
no
a Mataró,
més adalt, però
són carrers que la gent hi aparca. I llavors hi ha un fenomen molt, molt, molt comprensible i fins i tot humà que diu, comença a ploure, surto a treure el cotxe de la riera, no? El cotxe del rial. Error. Perquè si ja està plovent, és molt probable que en el moment que entris al cotxe et vingui una onada i se t'emporti a tu i al cotxe. és un fenomen molt sorprenent. Les persones que no són d'allà i que els hi expliques, diu, apa, exagerat.
No serà tant, no?
No, però és molt impressionant.
I a més és que és veritat que moltes d'aquestes rieres s'han asfaltat i si no ets de la zona, a vegades costa diferenciar. Dius, ara estic aparcant en una riera o és un carrer normal, no? Vull dir que els que no som de la zona, a vegades ens ha passat que vas allà a passar un dia o el cap de setmana i tens dubtes de si això... Normalment hi ha uns cartells, també, que ho recorden, però clar, si no t'hi has fixat...
No, i fixa't, i jo aquí també els ajuntaments, l'Agència Catalana de l'Aigua, la pròpia Generalitat i tal, jo crec que han sigut, en alguns casos, excessivament permissius a l'hora de permetre que no només s'urbanitzi, sinó que es construeixin edificis i tal. Per exemple, Arenys, la riera ara més perillosa que tenim és un rial, que es diu el Rial del Bereu, on hi ha una escola de primària,
ostres,
una escola bressol, que estan enganxades, o sigui, fan paret per paret amb el que llavors havia sigut la llera de la riera, del Rial. I, a més, estan construint pisos al costat d'aquest Rial, no?
Déu-n'hi-do.
Quan plou, jo, pares i mares que van a buscar els seus nens i nenes, allò és un riu. Amb la qual cosa, jo sempre penso, dic, ho fem bé, això? És a dir, hem permès que tot això es construeixi sabent on ho estem construint, creuem els dits i tant de bo que mai passi res, però, esclar, és posar-te la boca del llop.
Sílvia, sí, no sé si vols afegir alguna cosa.
Volia afegir que abans les converses sobre el temps eren una conversa d'ascensor, no?, com per omplir espai.
Encara ho són, encara ho són.
I potser encara ho són, però ara ens preocupen potser una mica més, i aquesta virulència, a mi quan els meteoròlegs diuen que estan veient coses que no havien vist mai ara aquí, parlem-ne.
Vull dir, fa una mica de por,
Fa una mica de por i està arribant coses que fa anys, no?, que anem parlant del canvi climàtic, que evidentment, especialment al Maresme, hem viscut cada setembre situacions semblants, però ara sembla que la virulència, aquests fenòmens superlocals, o sigui, estan passant encara més coses en relació amb aquesta, amb aquest fenomen, amb aquest estiu super calorós que hem tingut, i com això està impactant més amb aquest setembre de tempestes, no?, que sembla que tindrem encara i que fa difícil de preveure. És que a mi, que els meteoròlegs aquí de la casa et diguin, no sé si d'aquí a 4 hores tornarà a haver-hi una tempesta a Mataró o a qualsevol lloc de la costa, des del Garraf fins a Barcelona, fa por.
I permetem explicar també una altra cosa, és a dir, ara que em preguntàveu sobre aquestes canalitzacions i aquestes infraestructures, els experts en això, sempre abans de fer una canalització d'una riera, d'un rial que sigui, fan el càlcul del que ha passat en els darrers 100, 200 i en alguns casos 500 anys. I diuen, fem aquesta infraestructura perquè aguanti una punta d'una riada de 200 anys de retorn, no?, que passa una vegada cada 200 anys. Però és que ara hem canviat la fotografia d'això, perquè el canvi climàtic fa que aquestes riades de 200 ja no passin cada 200, igual passen cada 20.
Sí, sí.
I amb la qual cosa, a l'hora de fer aquestes infraestructures, ponts, carreteres, etcètera, bé, fa molt poc a Mataró, fa molt, molt pocs anys, va saltar pels aires la carretera i la via del tren, a la ria de Sant Simó. Per tant, quan hem d'abordar aquests tipus d'infraestructures, ja no hem de pensar... Ja no, el manual aquell que teníem ara fa 15 o 20 anys ja no serveix. Ja no serveix.
En fi, d'aquí a mitja hora el Martí ens actualitzarà també aquesta situació meteorològica i, evidentment, si hi ha cap novetat pel que fa a aquestes afectacions, doncs també la comentarem al llarg d'aquesta tertúlia. Però avui tenim altres qüestions també sobre la taula. Fem una petita pausa, si us sembla, i ara de seguida les comentem.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
A les Terres de l'Ebre, festes tradicionals de la Sega de l'Arròs.
Tradició, cultura i natura.
Si voleu viure-les, no us perdeu les festes tradicionals de l'Arròs. El 17 de setembre a la Ràpita. A més, gaudeix de les seves jornades gastronòmiques. Del 16 de setembre al 2 d'octubre i el 18 de setembre viu la festa a l'Aldea.
Més info a terresdelebre.travel/festesarròs. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Torna la setmana, el Festival del Llibre en Català. Del 9 al 18 de setembre, al Moll de la Fusta de Barcelona. Un gran espai amb editorials, llibreries, presentacions de llibres, signatures d'autors, recitals, activitats familiars, itineraris literaris... Tots els llibres i revistes en català són a la setmana. T'hi esperem? Consulta tota la programació a lasetmana.cat.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz. CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Gaudir dels millors musicals del món és una experiència. Sentir l'adrenalina en parcs temàtics plens d'aventura és una experiència. Perdre's per museus de fama internacional és una experiència. I totes elles són a Madrid. Viatges al Corte Inglés t'assessora sobre la que més s'adapta a tu. Reserva des de només 15 euros i sense despeses de cancel·lació, amb nens gratis o amb grans descomptes. Consulta les condicions a Viatges al Corte Inglés i viu una experiència anomenada Madrid.
Amb Anna Ballonesa.
Passa un minut de 2:15 de la nit. Seguim a la tertúlia del 9C. Parlàvem de les afectacions que ha tingut la tempesta, sobretot al Maresme, a la zona de Mataró. Però és que avui també hi ha hagut altres problemes. Ara no és que ho vulgui relacionar, però és veritat que cada vegada que plou també, normalment, això va lligat també amb problemes a Rodalies. No és el cas d'aquest matí, perquè aquest matí encara no plovia, però sí que una avaria a la catenària al tram de Sant Vicenç de Calders a Vilanova i també el sistema de senyalització ha deixat afectacions des de l'inici del servei fins a mig matí a 7 línies de la xarxa de Rodalies, i a banda també hi ha hagut retards a la línia R4, per, en aquest cas ha estat per culpa d'una altra avaria al sistema de senyalització que hi ha entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia. Deia abans, ja sé que no és un problema nou, que és un problema que anem arrossegant de fa temps, però que no s'acaba de solucionar mai. No sé com ho veieu, perquè és veritat que al final ens fem pesats, no? Perquè sembla que cada setmana parlem del mateix, que sempre reivindiquem el mateix, però abans també sentíem la ministra Raquel Sánchez, no?, que demanava perdó per la situació, que deia ens hem de posar a treballar, però quan ens hem de posar a treballar, no?
Jo crec que aquí hi ha un... És a dir, la ministra té una part de raó perquè, efectivament, aquest govern d'alguna manera està pagant les conseqüències de molts anys de falta d'inversió. Jo diria que de falsa inversió de DIF, perquè, és a dir, aquí el 90% de les avaries i dels problemes són per una mala infraestructura deficitària i també una mala gestió del servei tècnic. És a dir, Renfe és l'operador i la gent moltes vegades és Renfe, però és que Renfe podria ser...
No té la culpa de tot.
Qualsevol altra marca, no? O sigui, llavors, moltes vegades els retards dels trens, la majoria de vegades, no són culpa de Renfe, sinó que són culpa de problemes en la infraestructura. I aquesta infraestructura porta un retard d'inversions brutal. És cert que DIF fa cosa de 2 anys ha començat a invertir en millorar la infraestructura, però pel que diuen, els resultats els veurem d'aquí 4-5 anys. Ara avui s'ha anunciat que l'estació de Sants el 2026 sí, duplicarà la seva capacitat, ja en parlarem d'això. Però s'està començant ara a d'alguna manera, una feina que s'hauria d'haver fet fa una dècada. I si mirem què ha passat amb Rodalies de Madrid, Rodalies de Madrid funciona superbé. Per què? No perquè els conductors de Renfe de Madrid siguin millors o perquè allà la companyia Renfe funcioni millor, sinó perquè la infraestructura és molt millor i ja
està. La ministra deia fa uns dies que no era ben bé així, que hi havia problemes a tot
però
arreu,
si tu
a Rodalies.
Mires, si tu mires el volum d'inversió que s'ha fet en la xarxa de Rodalies de Madrid i en la de Barcelona i Catalunya, però els problemes principals sovint són de falta de capacitat a Barcelona, també. Si tu mires les inversions i mires les xifres, és molt evident. Evidentment, a Madrid pot haver-hi problemes, però també pot haver-hi problemes a Ferrocarrils de la Generalitat, aquí o a l'Anoia. Però ara s'ha de resoldre un problema que fa molts anys que dura, de manera que jo crec que tindrem doncs el pa nostre de cada dia és rebre els missatges de comunicats de DIF i de Renfe amb retards i problemes, no? Jo crec que això trigarà molt. S'estan començant a invertir diners? Sí, però és veritat que...
Sí, okay. És veritat que s'estan invertint diners, però sí que
clar,
no en grans projectes, és a dir...
Exacte.
Feia,
posant...
Abans d'entrar feia una mica de repàs.
Una mica de...
Allò, pla director d'infraestructures, no? Que sí, hauria de ser el mapa general, no? La línia Cornellà-Castelldefels, per entendre's, la que ara s'ha dit, la Diagonal Castelldefels, és una línia que fa 20 anys que se'n parla. Mm-hmm. O per no parlar d'altres projectes, la línia orbital ferroviària, Vilanova, Mataró per l'interior... que són projectes, diguéssim, que ajudarien realment a descongestionar el nucli de Rodalies de Barcelona, que ja sabem que està sobrecarregat per falta, precisament, d'infraestructura. I també s'ha de recordar també per una distribució geogràfica més complicada. Vull dir, parlant de Madrid, sí. I Madrid, jo, ja sabeu, Madrid està en un pla, aquí estem, tenim el mar, tenim molts condicionants geogràfics que no justifiquen, evidentment, que no s'hagi invertit i no s'hagi fet el que s'hagi de fer, no? I després, un problema, diguéssim, clau, són la falta de túnels a Barcelona, sobrecarregats, amb una freqüència que van al límit, a la que falla ja qualsevol problema, tot salta pels aires. Això també és una reflexió interna que hauríem de fer-nos aquí a Barcelona, sobretot, sobre les dificultats per acometre obres... que són importants, que a vegades no es porten a terme també per covardia de l'administració d'afrontar, recordeu, vaja, sol cal pensar en el tema del túnel de l'AVE, el que vam estar parlant, vull dir que, bueno, són molts factors que, bueno, condueixen a la situació en la que estem. Mm-hmm.
Perdoneu, perquè abans m'he precipitat, he dit que normalment les tempestes van lligades amb problemes de Renfe, i que no era el cas, però... ha durat poc perquè segons l'última informació que tenim ha caigut un llamp sobre la catenària entre Vilassar i Mataró a la R1 que afecta el sistema d'electrificació i això obliga a circular per una única via en aquest tram. Per tant, doncs ja hi ha els primers problemes derivats d'aquesta tempesta, que també era estrany, m'estranyava sí. Que no hi hagués hagut cap problema.
Aquí ja afegim un factor una mica de mala sort, no?
Sí, no, evidentment. Sí, el que passa és que no sé fins a quin punt, és veritat que en aquest cas ha caigut un llamp i aquest ha estat un dels problemes, però abans l'Enric també ho comentava fora d'antena quan hem anat a la publicitat, de que el fet que les vies estiguin tan enganxades al mar, això provoca problemes també molt sovint quan hi ha alguna llevantada o així que s'emporta part de la platja i a vegades fins i tot part de les vies.
No, i que arriba les onades impacten en els trens, això, en fi, tots els que som d'allà i fins i tot hi ha vídeos molt recents sobre... ha hagut de reforçar les esculleres en alguns trams perquè el mar no impacti. A veure, diverses coses. En el tema aquest de les inversions, és veritat, hi ha un dèficit brutal, etcètera, etcètera, però fixeu-vos, avui la ministra ha presentat un projecte de reforma de l'estació de Sants super xulo, amb uns renders guapíssims, etcètera, etcètera. Sí. On ens gastarem 410 milions? En el look. I què fa el look? Que la gent vegi que, mira, no? Que són coses tal, i per tant, dona vots. En canvi, gastar-se diners en que les catenàries aguantin, gastar-se diners en l'estabilitat de la infraestructura en matèria de seguretat ferroviària, etc., això la gent no ho veu. Això no es talla cap cinta. I d'aquí plora la criatura. Plora de que les inversions no s'han fet en allò que és necessari que es faci. Perquè tu pots fer la gran estació de Sants, però si el tren no arriba a Sants... O, per exemple, en el Maresme, que també ho conec molt, no? Ara s'està fent la nova estació d'Ocata, que quedarà magnífica. Però si els trens després passen les onades per sobre, o cada dos per tres la catenària cau... Doncs aleshores ho hem fet molt malament.
Tutuquis Plage, ho has definit abans?
Sí, el Tutuquis Plage, és el Tutuquis Plage, aquella atracció del Port Aventura, no?, que caus enmig de l'aigua. Doncs això. Per tant, aquí jo crec que hauríem d'apel·lar a la responsabilitat, però aquí han passat tot, els governs de tots els colors, eh? Aquí hi ha hagut socialistes, PP, novament socialistes, i ara ens venen amb aquesta gran inversió, que no dic que no sigui necessària, però si està molt bé, això de Sants, no? Però ara, a qualsevol casa de qualsevol família, tu dius, escolta, què fem? Canviem la cuina, o fem un menjador nou amb una televisió de 70 polzades, i la cuina la tens feta una coca. No, home, fem primer la cuina i després ja veurem la televisió de 70 polzades. Aquí sembla que fem una mica això, una mica política i inversió d'aparador per intentar calmar la gent, i el que fem és arrossegar un problema durant anys i anys, perquè la inversió en ferroviària primer l'has de programar, i no és d'un dia per l'altre, triga moltíssim a posar-se en marxa. I ara aquest pla de Rodalies, com es deia abans, doncs, bueno, té un període d'inversió que ens n'anem al 26 o al 27, o en algun cas al 28.
Clar. Fins al 30, crec que sí. Va durar aquestes obres de Sants, no?
El que han dit és que a partir del 26, i aquests terminis ja s'han anat recalculant, no és la primera vegada que es fa un anunci, es duplicarà la capacitat, etc. Fins al 2030 l'estació no estarà completa del tot, però és el que deia ell, no? Aquesta façana, aquest embolcall, a pocs mesos de les eleccions també, feia molts mesos que l'Ajuntament i l'Estat estaven mirant com enfocaven aquest projecte. Hi havia sobretot discussió per l'estètica, més que per la qüestió tècnica.
Sí, correcte.
Perquè és evident que aquella estació, clar, l'estació de Sants està fent una funció d'estació central de Catalunya, no només de Barcelona, per la qual no va estar concebuda.
I del sud d'Europa.
Sí, exacte, o sigui, és un nus ferroviari potentíssim, però no va ser creat per fer aquesta funció. Llavors està fent una funció així de gran, quan en realitat la seva infraestructura és molt petita.
I perdoneu, perdona que t'interrompeixi, però quan encara hem sigut incapaços d'acabar la Sagrera, que ens hauria de caure la cara de vergonya...
La Sagrera Família, no?
Sí, la Sagrera Família. Ara ens posem a presentar no sé quin projecte superguai. Escolti, facin la feina d'una vegada, acabin la Sagrera, que clama al cel.
Clar, però és el que deies abans, no? Acabaran una part de la Sagrera, però no passaran els trens encara, és curiós. O sigui, anuncien i dius, home, o passaran, però no hi podràs pujar. Home, a veure, un moment, siguem sensats, i quan podrem utilitzar aquella estació, no?
I perdona, i ja per últim, hi ha un tema fonamental, el túnel. A Barcelona, com no hi ha la capacitat dels túnels, estan al límit. Algú està plantejant un nou túnel?
No, absolut.
Que aquesta seria la gran infraestructura que necessita la xarxa de trens a la ciutat de Barcelona. Ningú ho està plantejant.
S'havia parlat de fer un nou túnel que entrés per la Diagonal i que servís per desviar una part de... Sí. Mira, sí, Sílvia, després et donaré la paraula, però és que tenim en línia el professor d'Economia del Transport de la Universitat Rovira i Virgili, el Ricardo Flores Fillol. Senyor Flores, bona nit.
Hola, què tal?
També li volíem preguntar avui per aquesta qüestió. Com dèiem, no és un problema nou, però és un problema que no s'acaba de solucionar mai. Vostè, si ens hagués de donar una explicació, per què hi ha tants problemes a la xarxa de Rodalies, que fins i tot ho hem arribat a assumir com una cosa normal o com una cosa habitual?
Sí, bueno, estic bastant d'acord amb tot el que estava comentant. És un problema de manca d'inversió que s'arrossega des de fa molt de temps, s'emmarca en una aposta en Espanya per l'AVE i per l'alta velocitat, i una marginalització de les Rodalies i de la gent que va a Rodalies, que evidentment és molta més gent que la que utilitza l'alta velocitat, no? Hi ha al voltant de 450 milions de passatgers en Rodalies i 45 milions de passatgers anuals en alta velocitat, i evidentment la gent que utilitza les Rodalies és la gent que no té moltes alternatives a part d'això, no? Uh-huh. És gent que bàsicament no té cap alternativa. O sigui, que ha d'anar tots els matins en els trens de Rodalies i no pot fer res més que resignar-se. Per tant, és sempre les mateixes persones que acaben patint les conseqüències d'una falta d'inversió, i que, efectivament, com comentàveu algú també aquí en la tertúlia, no es tracta tant de fer estacions modernes, etcètera, no, sinó d'aconseguir tenir un servei molt més fiable.
A banda d'aquest anunci de l'estació de Sants, un altre dels anuncis estrella d'aquestes últimes setmanes ha estat que des de l'1 de setembre els bitllets són gratuïts. No sé com ho veu vostè, aquesta gratuïtat dels bitllets, i si no seria millor que, per exemple, es pagués un preu, encara que fos més baix, o les persones doncs, amb uns recursos més baixos fos gratuït, però no fos gratuït per tothom, i que aquests diners s'invertissin en la millora del servei, precisament.
Sí, sí, també estic totalment d'acord en aquest punt. És una mesura molt cara, que són fins a finals d'any són 200 milions d'euros i ja estan parlant de que es prorrogarà. Si es prorroga un any sencer ens anem a 600 milions d'euros. Bueno, és una mesura que en l'entorn acadèmic d'economia del transport ningú l'entén. O sigui, està clar que el transport públic ha de tenir un subsidi, ha d'haver una xarxa, preus assequibles, això està clar, que aquí hi ha consens, però anar a la gratuïtat en cap cas. O sigui, el que s'ha venut, la idea amb la que s'ha venut aquesta política, a més, és de generar incentius a deixar d'utilitzar el vehicle privat, no? A deixar d'utilitzar un cotxe i agafar el transport públic. I això està demostradíssim que no funciona.
Clar, això és el que li anava a preguntar, no? Precisament que un dels objectius era que la gent fes servir més el transport públic i deixés de fer servir el cotxe, però evidentment amb aquests problemes, no, amb aquests dèficits a la xarxa ferroviària, no sé si és molt factible que la gent digui, doncs sí, deixo el cotxe i agafaré el tren.
Això ho fa poquíssima gent, perquè la gent que viatja en cotxe és poc sensible al preu en general. O sigui, el fet de baixar el preu pot atraure alguna persona, però els usuaris que van en cotxe valoren molt més el temps de viatge, la freqüència dels serveis i la fiabilitat del servei. I això ho tenim. Per tant, encara que sigui gratis, molt poca gent que viatja en cotxe es passa del tren. El que pot passar és inclús un efecte molt pervers, i és que gent que anava abans en bicicleta o que anava a peu o que feia altres mitjans, o que no viatjava o que feia servir altres mitjans més sostenibles, acaba agafant el tren, amb la qual acabem congestionant encara més la situació que teníem, que ja era complicada, empitjorant-la encara més. O sigui que en aquest sentit no funciona. Després hi ha un altre argument, que és intentar ajudar la gent de rendes baixes per pal·liar els efectes de la inflació. Però en aquest cas, com també suggeria vostè fa un moment, és molt millor fer mesures, diguem, centrades en col·lectius vulnerables, que són molt més barates, que permeten estalviar molts diners i després alliberar recursos per fer el que realment ens importa, que és a millorar la infraestructura i fer inversions a més llarg termini, perquè si aconseguim un servei millor, més fiable, amb més freqüències, amb una durada de trajectes fiable i curt, i més curta i més fiable, aquí sí que podríem intentar atreure gent que va en cotxe. D'aquesta manera sí, però simplement baixant el preu no, de cap de les maneres. No.
Ara també comentàvem aquí a la tertúlia, posàvem sobre la taula el fet doncs, que és quan hi ha una avaria en un túnel, per exemple, hi ha un únic accés, no? I per tant tota la xarxa ferroviària se'n veu ressentida. Fa anys que es parla també d'aquesta possibilitat de crear una línia de rodalies a Barcelona que arribi a través d'un túnel per la Diagonal. Això només és com una utopia, d'alguna manera? O vostè creu que seria viable aquest projecte, que hi ha alguna possibilitat que aquest projecte pugui tirar endavant en un futur?
Bueno, ara mateix està en estudi. Depèn de diversos factors, no? Depèn de quin sigui el cost de la infraestructura i de si realment hi ha voluntat de dedicar recursos a infraestructures d'aquest tipus, que és el que jo em plantejo, si existeix realment aquesta voluntat de dedicar recursos a projectes de mig i llarg termini per intentar atacar el problema de base, no? Bueno, que és el que venim arrossegant des de fa molt de temps i que els cicles polítics no s'ajusten a aquest tipus d'infraestructures. Llavors, bueno, podria contribuir, depenent de les característiques tècniques i del cost que tingués la infraestructura.
Doncs avui volíem parlar també amb el professor d'Economia del Transport de la Universitat Rovira i Virgili, Ricardo Flores Fillol, sobre doncs, tota aquesta configuració de la xarxa ferroviària a Catalunya. En fi, moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos avui al 9C de RAC1. Que vagi molt bé, bona nit.
I ara, encantat.
doncs, bé, ens ha comentat diverses coses. D'una banda, deia que s'ha apostat molt més per l'AVE que per la xarxa de Rodalies, no? Que tots els recursos han anat cap aquí i no s'ha cuidat gens, doncs, la xarxa de Rodalies. També comentava el tema de la gratuïtat dels bitllets, no? Que és una mesura molt cara, costa 200 milions d'euros, i si s'allargués, com es vol fer, doncs, durant tot un any, costaria 600 milions d'euros. I sobre aquest túnel, no?, també parlava que és un tema que sí que està en estudi, però que s'ha de veure quins recursos s'hi destinen. No sé si entre el que costarà l'estació de Sants, entre el que costarà la gratuïtat dels bitllets, potser es podria destinar una part a construir aquest túnel, Silvio, que fa estona que no en sentim.
Sí, no, sembla que els darrers 20-30 anys la prioritat estratègica de tota la infraestructura ferroviària espanyola ha estat l'AVE, com deia el professor Flores, perquè l'alta velocitat sí que ha estat una inversió en estacions, en infraestructures, en noves vies, amb un gran volum d'inversió a Catalunya, però no només a Catalunya, i tota la resta ha quedat en segon pla. Llavors, ara posar el focus en estacions, amb això, amb la cara maca de la qüestió, no arregla el problema de fons, una mica com comentàvem. Llavors, jo el que volia afegir és que tota aquesta situació posa en risc el model de l'àrea metropolitana de Barcelona, el model de ciutat. Ara que començarem a parlar, no?, a les eleccions municipals, hi haurà molts alcaldables de molts partits diferents que tenen interès en que això se solucioni, i no parlo només de Barcelona. Hi ha molta gent que ve a Barcelona a treballar, que ha de tornar a casa seva, i que sembla que aquesta situació s'ha de cronificar, no? Llavors, l'aposta per l'AVE, no?, i per l'alta velocitat, és evident que ha estat un èxit, diríem, de modernització, però potser no en termes de volum o d'ús de les classes populars per anar a treballar, perquè no tothom va viatja de Barcelona a Madrid, no?, per anar a treballar a les 9 del matí. Per tant, aquesta situació estructural, jo penso que es veu també aquesta manca d'aposta per exemple, els trens nocturns, no?, a la mitja distància. També estem en una situació molt diferent al que hi ha al voltant dels nostres països veïns a Europa. La xarxa ferroviària ha abandonat Rodalies, ha abandonat mitja distància, ha abandonat trens nocturns, que gairebé són escassíssims, per no dir que els últims els han acabat de retirar, quan a Europa la tendència és justament la contrària. O sigui, els principals partits verds europeus han promogut, a Alemanya és molt habitual, una xarxa de trens nocturns per lluitar contra el canvi climàtic, per intentar redreçar aquesta crisi energètica. Per tant, nosaltres estem amb una aposta molt antiga, de fa 30 anys, i que veurem, i tot el tema dels preus, no?, i de la gratuïtat, és res, una mica allò, intentar fer una mica d'esmena al no res.
Gemma.
Sí, jo crec que l'AVE, de fet, és una... Jo diria que és una aposta política, no diria ni tan sols que és una aposta de mobilitat ni encertada ni desencertada. Al meu entendre, les xifres... És evident que és una aposta desencertada, excepte el corredor Barcelona-Madrid. La resta de línies no són rendibles. El que ha fet l'estat espanyol amb l'AVE, jo crec que és molt més pervers, perquè són projectes que no hi ha una rendibilitat econòmica al darrere, que és evident, però tampoc social, perquè hi ha transport públic que es fa per raons socials i no econòmiques. Moltes línies són deficitàries i no passa res, perquè també l'Estat està per això, no?, per prestar un servei al marge del benefici que pugui tenir. Però és que en aquest cas no hi ha ni rendiment econòmic ni social, perquè el que ha passat amb l'AVE moltes vegades, o sigui, sobretot amb aquestes línies que són fora del que és el nucli de Madrid-Barcelona, és que en comptes de portar l'activitat econòmica per exemple, jo estic impactada per una estació de Villanueva de Córdoba o la de Tardienta, a l'Aragó, no? Són estacions absolutament fantasmes. El que ha fet això és xuclar població, la poca població que puguin tenir aquests territoris, xuclar-la cap a nuclis centrals. No ha estat al revés, i això hi ha un munt d'estudis que ja ho han demostrat, que el que han fet és, a sobre, treure la poca economia que tenien i portar-se-la cap al centre. Per mi això és un clar fracàs d'una estratègia simplement política. O sigui, les estacions d'AVE s'han sortejat històricament en eleccions. És a dir, alcaldes prometent, doncs, a estacions en pobles de 1.000 habitants. Per exemple, el cas de Tardienta encara en té menys, no? Llavors, jo crec que aquí s'han dilapidat milions i milions i milions d'euros, i ara ens trobem amb això. 30 anys després, des dels anys 80, ara el que ens trobem és és això, no? O sigui, tenim unes infraestructures envellides, no s'han invertit diners quan s'han d'invertir, i quan es decideix invertir diners ens trobem que s'inverteixen en coses que realment no milloraran la infraestructura. Poden millorar els vots de X partits, però no milloraran substancialment la situació. Uh-huh. I respecte, jo crec que respecte a la gratuïtat del servei de Renfe, és evident que és una mesura populista i electoralista, i a més no es correspon amb el que diu ser un govern d'esquerres. És una mesura que és lineal. És com quan el senyor Zapatero va regalar 400 euros a tothom via IRPF, no? O quan es donava el xec bebé de 2.500 euros a qualsevol que tingués un fill, encara que fos multimilionari, no? Si tu realment el que vols és incentivar el transport públic i ajudar la població de rendes baixes, ho tens molt fàcil.
Però és una mesura electoralista que no sé fins a quin punt no es pot girar la truita, perquè hi ha moltíssima gent que fa servir el servei de Rodalies, i jo crec que hi ha moltíssima més gent que valoraria positivament que el servei funcionés,
sí,
bé, que no que hi hagi d'aquí a 6 anys una estació molt maca i molt més còmoda, que sí, que d'acord, que tots la voldrem i que a tots ens agrada, doncs, que les coses siguin noves, però al final el dia a dia és que tu puguis arribar a la feina, puguis arribar a casa o puguis arribar a la universitat on hagis d'anar a l'hora que hi és previst que hi has d'arribar.
Jo crec que sí, que això, un gruix de població sí, però hi ha un altre gruix de població que és, aquests m'han donat el tren gratis. Endavant, no? Jo crec, sí, que al final
i
també...
I això ho reverteixes després, quan clar, tornes a posar els preus com estaven abans, la gent llavors dirà, ostres...
Clar, això, l'efecte d'aquestes coses no se sap, però sí que és veritat que hi haurà gent que pensarà... Puc anar en Renfe gratis, fantàstic, no?
Sí, però quan tu veus com funciona, per molt que tu donis
clar,
gratis,
no,
és el que està dient l'Anna. És a dir, què fas? T'envien a Mordor gratis, però sí, t'envien a Mordor. O sigui, no t'envien al País de les Meravelles.
Sí, sí.
I per tant, escolta, per molt que t'ho donin gratis, tu vols arribar a la feina, vols arribar al metge, vols arribar a fer les gestions, vols arribar a classe i a l'examen, i això... a dia d'avui no t'ho garanteixen. I, per tant, el que estàs fent és la propaganda, propaganda amb totes les lletres, d'una cosa que no et dona vots perquè el servei que estàs donant és molt nefast, no? I jo diria més, és a dir, aquest país, i dic Espanya, però també Catalunya, han tingut molta mala sort amb la gestió de les infraestructures, però m'hi referiria al govern espanyol, però també al govern de Catalunya.
No, evidentment.
Mira, quants, algun de vosaltres, que ja ens pentirem des de fa temps, venim parlant de la via d'ample europeu que ha de treure les mercaderies del port de Barcelona? Quants anys? És que, no anys, no, dècades.
Clar, però
i els senyors de Hutchinson, d'aquesta gran terminal de contenidors que van venir aquí, van fer la gran inversió i tal i tal, se'ls hi va dir que de seguida els hi farien aquesta connexió.
O els senyors de Bas a Tarragona.
O el senyor de Bas. No hi és, aquesta connexió. No hi és. És que no ens ho hem cregut. La línia 9 dona per un programa especial. O sigui, la vergonya de la línia 9... i que haurem de pagar nosaltres, els nostres fills i nets, perquè això és un deute brutal, i els dubtes sobre si era la prioritat o no fer una línia 9, bueno, és estratosfèric.
Respecte...
Però, i després, ja a nivell més estatal, i a nivell més estatal, i acabo, és el corredor mediterrani. El primer tren d'alta velocitat que es fa a Espanya és Madrid-Sevilla. És Madrid-Sevilla. I el segon és... Madrid-Barcelona. La connexió amb Europa arriba molts anys després i malament. I, en canvi, la connexió del continent africà a través de l'estret de Gibraltar i Algeciras amb Europa, Rotterdam, etc., encara hi ha d'arribar. Encara ha d'arribar. És que fins i tot la Comissió Europea i tots els estudiosos del Parlament Europeu t'ho diuen, però Espanya, què sou, tontos o què us passa? Doncs som tots.
Bueno, però fixa't que fins i tot amb el corredor mediterrani hi ha hagut governs que han intentat fer aquest famós corredor central, passant,
sí,
per l'Aragó, només per evitar que no passés per Catalunya. És a dir...
I els bascos també
bueno,
ho reclamen per ells.
També, el mateix.
Sí, sí,
vull
sí.
dir, hem arribat a un extrem de... anem a fer un corredor central amb una orografia demoníaca per evitar que el corredor mediterrani passi per Catalunya.
Ha caigut pel seu propi pes.
Sí, sí, però va haver-hi un debat intensíssim sobre això, i dius, és que jo crec que qualsevol persona que per poc que pensi, ja veu que allò no tenia cap sentit, no?
Sí, però...
I es van perdre 2 o 3 anys amb aquest debat. I és, després no vas...
Però
no.
És que estem... portem també dècades amb aquesta història.
Això del corredor mediterrani és una cosa que jo crec que des de que vaig començar a fer de periodista...
Els francesos se'n riuen a la cara.
Bueno, sí, el problema també està més al nord. Vull dir, sí, que podem un corredor mediterrani que ens connecti amb una via a França que hi ha el coll d'ampolla, com tots sabem, no? Mm. Més enllà de Perpinyà. Vull dir que el debat també és d'escala europea, no?
I... Sí, però els deures tu no, ja no els has fet.
Aquí, això està claríssim, això està claríssim.
Sílvia, no sé si volies afegir alguna cosa més sobre aquest tema.
Els tres corredors que parlàvem, tots tres estan recollits a la xarxa transeuropea de transports, tant al Cantàbric com al Central, com al Mediterrani, i amb una connexió que hauria de portar a Europa, i tots tres no ens porten. Al marge de que, evidentment, la xarxa prioritària preveu el corredor mediterrani, cap dels tres està porta a l'estat espanyol, a la península ibèrica, a la xarxa ferroviària europea.
Perdona, i mentrestant l'APC plena camions.
Sí, clar.
Avui, aquesta tarda, s'han superat els 30 quilòmetres de cua a l'AP7, que ja és gairebé la tònica habitual de cada divendres.
És que ja no...
Pagament de les autopistes.
Clar, ja no només per un tema, diguéssim, estratègic, sinó per un tema ja climàtic. Escolti, feu ja això del tren. Portem les mercaderies amb tren. O una part de les mercaderies en tren, però no, ara s'ha de fer amb el xucu-xucu de nit.
Amb l'APC gratuïta estem subvencionant el tràfic dels grans corredors europeus de transport, ho estem pagant entre tots, i perquè no ens atrevim a afrontar debats de fons, que bé, les autopistes no surten gratis. Com es paga això? Implantem l'eurovinyeta, afrontem debats... que són imprescindibles.
En fi, hem d'anar acabant. Us demano que us espereu un moment, però és que són pràcticament les 10 de la nit i aquesta temporada, doncs, no ho sé, quan són les 10 de la nit, actualitzem la informació.